Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Després d'aquesta petita pausa i d'actualitzar-nos, reprenem la roda política dedicada als pressupostos municipals del 2025. Comptem amb tres convidades que representen tres municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Lourdes, recorda'ns qui són.
Doncs sí, Sílvia, ens acompanya la Júlia Rosa, portaveu del govern de Sant Sadurní. Molt bon dia, Júlia.
Molt bon dia.
Tenim a la Montse Ventosa, alcaldessa de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès. Molt bon dia, Montse.
Bon dia.
I la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, hem deixat el tema en un punt àlgid, diria jo, perquè al final les tres dones amb números, m'agrada. No són les típiques tòpiques regidories que estem acostumades, no? Però abans la Montse, parlàvem fora de micros amb la Fina, la Montse, no? Parlàvem de les subvencions, d'això d'anar demanant, perquè, clar, al final els diners són els que hi ha, no són infinits, i si es pugen els pressupostos, al final el que va tocant la butxaca al ciutadà, no? En aquest cas, com és haver de treballar, perquè aquí tenim tres ajuntaments de diferents dimensions, en aquest cas, el tema de subvencions o Next Generation, perquè això és una mica com que toqui la loteria, no? Comencem amb vosaltres, Montse, Fina.
Bé, més que toqui la loteria és com estar atent i, no, i presentar-te o on et sembla doncs, que pot ser interessant. Ara bé, d'alguna manera has de tenir molt clar quin és el pla de mandat o quin és l'objectiu del teu poble, del teu municipi, de dir on volem arribar o què és el que volem fer, què és el que volem prioritzar. Perquè, com bé sap, sabeu tots, gestionar subvencions és molt farragós, és un càrrec són unes gestions molt farragoses, hi ha un munt de documentació i carrega, evidentment, els tècnics de l'administració. Per tant, si demanem subvencions, que després, bueno, doncs vinga, com que ho regalen, no? Doncs hi anem. No pots fer-ho perquè després això et privarà o t'ocuparà la gent, els teus tècnics, gestionant uns recursos o gestionant, no, uns recursos que hauries d'estar destinant a un altre lloc, no? Doncs, i per mi és bàsic tenir molt clar què és el que vols fer i anar només al que realment t'interessa com a poble.
Totalment d'acord, jo comparteixo de la primera frase a la última, sobretot tenir clar quin és el teu pla d'actuació de mandat, ajustar les subvencions que surten allò que tu vols fer, que tens planificat, perquè si no, desenganyem-se. Demanar per demanar, l'única cosa que fa és agobiar i a més, o sigui, agobiar els tècnics de la casa i després perjudicar altres ajuntaments que poguessin optar, no? Perquè al final això és una bossa de diners que al final doncs, cada ajuntament va demanant i hi ha alguns que es queden fora, o si més no, en tot cas les quantitats es reparteixen de manera diferent si és que hi han d'entrar tots. Per tant, per mi és fonamental el pla d'actuació de mandat. Mireu, nosaltres ja des d'un bon principi vam treballar el pla d'actuació de mandat, per tant, allà, i el tenim penjat a la web, el que tenim allà són totes les actuacions des del 2023 fins al 2027, calendaritzades per anys, i després, a part d'això, hi tenim penjat el pla de...
Ja et sortirà.
Sí, de contractació, que va ajustat al pla de mandat. Llavors, jo penso que les subvencions que hem de demanar són les que hi ha allà. Altra cosa que dius, ostres, m'ha sortit una subvenció per fer un acte que no tenia previst, però estem parlant de pocs diners, no? I llavors, evidentment, la justificació és menys farragosa, perquè sí que parteixo d'una cosa, i amb això jo crec que totes tres estaríem d'acord, el diner públic s'ha de justificar fins a l'últim cèntim. Ara, tota la part tan feixuga que es demana, suposo que perquè hi ha hagut abusos i perquè doncs, en el passat alguna cosa no es devia haver fet bé, doncs fa que hagis de dedicar-hi molt d'esforç i molta gent. I com sí. Deia la Montse, mentre els tècnics fan una cosa, no fan l'altra. I nosaltres, en el mandat, qualsevol de les persones que estem aquí, el que volem és fer coses perquè nosaltres ens hem presentat a la ciutadania amb un programa que volem complir. Per tant, si els entretenim, deixeu-me que ho digui així, eh? Després hi haurà algú que em digui, bueno, no pot ser que aquesta noia digui entretenint quan estem parlant de diners, però vull que se m'entengui el context.
Sí.
Mentre fem això de coses que no teníem previstes, vull deixar ben clar, eh? Sempre estic parlant de coses que no teníem previstes. Si són previstes, tant de temps com calgui, perquè això és el que ens dona que, doncs, bueno, si som llestes i atentes, com tu deies, Montse, a les subvencions, farà que allò que volem fer no hàgim de posar impostos. Per tant, la nostra feina també és aquesta, és vetllar, anar a la Diputació, anar a la Generalitat...
Anar a pidular.
Veure, al final...
Aquesta és la nostra especialitat, em
exacte,
sembla.
Exacte, no? Vull dir, anar a pidular és una de les nostres feines, i sobretot anar a pidular amb un projecte a la mà. O sigui, vendre el projecte és el que et dona possibilitat de que aquest pidular es converteixi després en una subvenció. Ara, jo moltes vegades, altres persones amb les que he parlat, alcaldes o alcaldesses, a vegades s'aboquen al catàleg de la Diputació i van demanant, i després els dius, i quantes coses has executat? Bueno, no totes, però com que ja sabia que totes no me les donarien. Ostres, no. Per tant, deixar, per exemple, moltes vegades la sol·licitud de les subvencions en mans només, i dic només, dels tècnics, em sembla un error.
Clar.
Els tècnics ja han de fer la seva part, perquè són els que nosaltres ens donen peu a que, doncs, et diguin, no, escolta, si busquem aquest recurs, segurament avançarem, però sobretot, acompanyem-los.
Júlia, t'he deixat pel final.
Sí, i realment poca cosa tinc a afegir, perquè estic totalment d'acord amb la Fina i la Montse. Realment les subvencions suposen o representen un pulmó important per als ajuntaments. Pel que es comentava, no? Evidentment, els recursos que puguin venir d'ingressos que no vinguin directament d'impostos municipals són un pulmó per l'Ajuntament, i és primordial tenir uns objectius clars no només per poder-les sol·licitar, sinó també per després poder-les executar.
A mi, deixa'm afegir, Lourdes, el que se'm fa també com a molt farragós és els terminis. És a dir, trobo que tot és molt llarg, que és, abans comentava...
Aquí anava jo a
incidir. No, és a l'administració pública, els tempos són molt llargs. I un projecte que tu esperaves, que veiés la llum, no? ja tens la subvenció concedida, has fet els tràmits, però clar, ara posa exposició pública, licita-ho, prepara els plecs, bueno, entre pitos i flautes, o sigui, no hi ha res que duri menys d'un any, no? És com, des que t'ho concedeixen fins que pots començar a veure moviments, no? Pot haver passat un any. I clar, els que venim doncs, del sector privat, que dèiem, no? Abans dèiem, hosti, si tens els diners, tens el projecte, corxo, endavant, som-hi. I no, és, vinga, a mi una de les coses que crec que he après aquest últim any és això, tenir paciència. Que
potser no, gestionar
la paciència
directament. Clar, anava per aquí, no, sí. Ja em va de conya perquè ho havíem parlat. Com gestioneu? No llançar algú per la finestra?
Bueno, jo penso que en el pressupost municipal al final posem un pressupost per comprar paciència, no? Com deia la Montse, per tant... No, al final el que un ha de ser és molt persistent i entendre. A mi m'ha costat molt, ja ho explicava fora d'antena, no? Porto 40 anys treballant a l'empresa privada, i si tens un projecte, tens diners, tires. Aquí tens un projecte, perdó, perquè aquí comencem, tens diners, tens un projecte, i has de comprar paciència. Has de comprar paciència i, sobretot, com deia la Montse, veure en quins terminis. En quins terminis ho pots executar, perquè si no és begut oli. Per això jo sí que dic, i això m'ho enllaço amb el que parlava abans, primer hauríem de tenir projecte. Fixeu-vos que jo dic que l'administració s'ha de tenir diners, però tu pots tenir un projecte i si el tens com a mínim, jo no dic fet fil per randa, perquè això també val molts diners, però com a mínim tens l'esbós, com a mínim tens la primera base, et serà fàcil poder-lo executar. Fàcil,
entre cometes,
diguem,
no?
Entre cometes, no? Però serà menys farragós de fer-ho doncs, durant aquell any. Sí. Però, clar, si tu primer tens els diners i llavors dius, vaig a fer no sé què, segur que llepes. A mi m'ha passat, sort que nosaltres teníem un projecte el 2023, quan vam entrar, teníem molt clar de canviar, per exemple, la gespa del camp dels camps de futbol que tenim al municipi, i l'hem pogut fer i nosaltres hem ja justificat la subvenció. Però és que jo perdia 600.000 euros. Uf. Si no entrava el 31 del 12. Imagineu-vos els mesos yeah. de neguit. Jo tenia a tots els tècnics de corcoll, em veien obrir la porta i em deien, sí, Fina, ja sé que això s'ha de fer abans. Però és que els deia, és que ens hi va.
Ens hi va molt, sí.
Ens hi va, però també des del punt de la consciència de dir, si nosaltres fallem, vol dir que hi ha hagut altres ajuntaments que no han pogut percebre aquesta quantitat.
Clar.
Que jo penso que hem de mirar també amb la col·lectivitat, eh? De pensar que si un no ho pot fer, ha de ser capaç de poder renunciar. Costa molt, eh? Perquè et posen el caramelet, com deia la Montse, no? Aquí davant d'una subvenció i a veure qui és el guapo o la guapa que diu no, no la vull perquè no ho puc executar. Però
fins a aquesta reflexió de la responsabilitat, jo crec que li hem de donar una volta, eh? Perquè realment, no sé, és molt interessant i crec que hauríem de ser tots una mica més curosos en aquest aspecte, de dir això m'interessa i vaig, això no m'interessa que hi vagi un altre ajuntament que realment que també té necessitats, que tots els ajuntaments anem justos, no? És a dir, el finançament local en general de l'administració local és molt complicat perquè tenim pocs ingressos, és a dir, depenem de la contribució i els que teniu empreses doncs teniu una mica més sí. de sort. Però vull dir, al final gestionem tenim molta despesa perquè paguem tota la despesa corrent del poble i també de serveis que ofereix la Generalitat, com pugui ser ensenyament, com poden ser no, les llars d'infants, les escoles, tot això també cau sobre la responsabilitat dels ajuntaments.
Sí, jo, si em permeteu, suposo que he fet aquesta reflexió perquè si jo us explico la quantitat de subvenció que jo he aconseguit, diguem, l'equip de govern ha aconseguit aquest darrer any, doncs, home, si no hagués fet aquesta reflexió, seria per matar-me. Nosaltres estem a la ratlla dels 2.100.000 euros de subvencions de diferents àmbits, eh? L'ACA...
Parlem de pasta, eh?
Precisament suposo que aquesta consciència jo també la tinc, no? I aquests els executarem tots i dintre de termini. Val, és més cert que parlo també de l'ACA, eh? Que hi ha coses aquí, i que aquestes les pots executar en un llarg termini. No estem parlant ni de POS ni de més. Però hem de fer aquesta reflexió, estic totalment d'acord amb la Montse. Els ajuntaments hem de ser capaços, però tots els ajuntaments, m'agradaria saber quants ajuntaments tenen el pla d'actuació de mandat. Què és el full de ruta? I quanta gent té calendaritzat quan s'han de fer cada una de les actuacions? Després, el paper ho aguanta tot.
Sí, sí.
Però nosaltres revisem. Nosaltres, per exemple, un dels ítems que hem fet servir per pagar la productivitat és veure en quin tant percent d'execució tenim el pla d'actuació de mandat, perquè al final tenim uns tècnics al darrere que s'hi han de venir. És a dir, tenir un full de ruta és el que ens ha de donar per poder doncs, discernir i dir aquí sí o aquí no.
Júlia, vols dir alguna cosa?
No, tranquil·les. Sí, bueno, és que realment si tens els objectius de mandat molt clars, molt definits, organitzats, és molt més fàcil a l'hora de... potser igual de farragós, no ens enganyem perquè els terminis hi són iguals i la documentació i burocràcia també hi és, però és molt més amable, diguem, tota la gestió de les subvencions. I el que comentava, no sé si ha sigut la Fina o la Montse, que el fet de tenir projectes al calaix agilitza molt més el tema de l'execució de les subvencions, perquè... segur que ha passat més d'una vegada de tenir els diners i perdre'ls, malauradament, perquè no es tenen projectes a punt per executar, i és una pena. És una pena perquè no en gaudeix ni el poble o la ciutat, allà on anava destinada aquesta subvenció, ni altres municipis que hi haguessin pogut tenir accés.
Van dient que sí,
sí,
la Montse
sí.
i la
Fina. De fet, mira, nosaltres que us deia, no? L'any passat, que en el pressupost no teníem inversions, l'únic que vam fer va ser destinar una partida a fer projectes que teníem previst de quin havia de ser doncs, la nostra guia. I el que vam fer l'any passat va ser preparar els projectes, i això, en la mesura ara de que van sortint, doncs ja els tenim sempre més o menys embastats, no estan, com deia la Fina, perquè fer el projecte costa diners i no els tenim, ni a vegades no tenim ni els diners per fer el projecte, per poder demanar diners.
És a dir, és el peix que es mossega la cua, no? És a dir, necessito diners per fer un projecte, però com que no tinc diners no puc fer el projecte.
Llavors, clar, però llavors fas, bueno, doncs això, memòries o no, una mica un esbós del projecte, però tu deies que som unes pidolaires, i és el que fem, anar a pidolar. Aquestes...
Pidolaire per... i comercials.
També, s'ha de vendre.
S'ha de vendre el projecte, és a dir...
I això és el que, això és el que fem, no? És a dir, aprofitar aquest esbós del projecte, aquest esborrany, i anar, pues, això, a trucar portes.
Déu-n'hi-do.
És que la vida de l'administració, fins que no li agafes el traç, és que és molt diferent el que es viu a la privada. Llavors, jo he tingut un xoc importantíssim, no? Suposo que tu també, Montse, no sé tu, Júlia, però...
També. Doncs,
també, no? Per bagatge sí. professional, no? Que dius, no pot ser que aquí tot això s'eternitzi. Llavors acabes dient, amb una empresa privada ja ens haguéssim, no sé, acompanyat a la porta per marxar perquè no haguéssim cobert els objectius, no? Bé, l'administració... Penso que li han de donar molts tombs, sobretot aquests ajuntaments d'una xifra de població com les que estem parlant. Sant Sadurní sí que es despunta una mica, però penso que teniu més burocràcia que gent a poder-la fer. No?
Aquest és un dels temes dels ajuntaments petits, no? Que a vegades això ho parlem molt amb la secretària nosaltres, de dir, les lleis, les normes, tot es fa pensant en que hi ha una estructura darrere, no? De dir, no sé, tens un tècnic de... Perdona, tècnics, nosaltres en tenim un de tècnic a l'Ajuntament de Joventut, Cultura i que porta la biblioteca. És a dir, és que tenim un tècnic per tot. I clar, no, això que ho faci el tècnic de Sanitat o el tècnic de Salut.
Ah, no tenim.
No, d'això no en tenim.
Sí, clar, i després pots recórrer a tècnics que et vinguin dels consells comarcals. Però clar, per això has de tenir partides pressupostàries. Perquè, bé, evidentment, totes les professionals s'han de pagar, però vull dir que té un cost important també.
Sí.
Aleshores, si no tens recursos, difícilment pots agafar més gent. I, bueno, gent en plantilla, això ja et donaria...
Ui.
Això donaria... Ui. El capítol donaria per, jo diria que més d'un programa.
Hauríem de fer un podcast especial pel que...
Bueno, però que és igual, si es resumeix en el 30%, no? No és així, això?
Per l'audiència, capítol 1 és igual a capítol de personal, és a dir, totes les nòmines.
Ah, això mateix.
Sí, el problema no estan les nòmines, sinó en poder agafar gent, no? Perquè moltes vegades, no sé si us passa tant Montse com Júlia, no? Que vas pel carrer i la gent diu, però si no podeu, agafeu més gent.
Sí.
I dius, ja ho voldria.
Però no podem.
Però no podem. Sí. No sé els altres ajuntaments, però en el meu cas... diguem que a nivell pressupostari, home, no per tirar coets, però retallaríem d'algun altre lloc i podríem posar algú altre, però no podem, no tenim ni taxa de reposició i no podem crear cap altre servei. Llavors, és molt difícil. Jo no sé si us passa a vosaltres.
Sí, de fet. Bueno, Júlia, digues, perdona.
No, bueno, nosaltres a nivell de Sant Sadurní som un municipi una miqueta més gran, però realment, al final... tot el que té a veure amb el personal sempre és organització, és a dir, no és només el fet de tenir aquest personal, de poder recórrer en aquest personal, de tenir tècnics, treballadors, etc., sinó de tenir una bona organització interna, perquè ja pots tenir molt de personal treballant, que si al final no hi ha una bona comunicació, no hi ha una bona organització, la sensació al final acaba siguent com si no n'hi hagués prou.
Però estic totalment d'acord, però també és perquè cada vegada posem més burocràcia. Cada vegada. O sigui, no sé, jo tinc un ajuntament, o estic en un ajuntament, que jo crec que som els líders del paper. Del paper no, perquè tot ho fem digital, però vull dir, de la burocràcia.
Sí.
Jo sempre dic que fem un informe que diu que hem de fer un informe, que farem un informe, no? Això sí, estem en pares legalment, jo estic seguríssima que tot està perfecte, però sí que ens ho fem feixuc. Aleshores, hi ha d'haver alguna cosa per desllorigar això, sobretot amb ajuntaments de les nostres mides, eh?
Estic d'acord, Júlia, el que dius de l'organització és important, però jo també crec que, malgrat tot, anem justos de personal. Nosaltres ara, de fet, s'incrementa la partida en relació a l'any passat. Si traiem inversions, el percentatge aquest que dèiem del capítol 1 s'incrementa en el nostre pressupost, per exemple. Però també, al final, aquí hi ha una doble lectura, que també depèn dels serveis que tu vulguis internalitzar, no? Que vulguis fer directament des de l'Ajuntament o externalitzar. Nosaltres, doncs, jo què sé, hem tornat a recuperar la gestió de la piscina i això ens ha suposat donar d'alta, no? Doncs a noves persones que treballen la piscina, que són fixes discontinus, però que era molt més fàcil tenir-ho externalitzat, que ho fa una empresa de fora i arreando. Però no és el que volem, d'alguna manera. Volíem tenir el control perquè, doncs, bé, no és això, és un ajuntament petit i volem que sigui com el més proper. I això també et fa... És veritat que tens... S'ha mogut, no? D'alguna manera s'ha mogut del capítol 2 a l'1, però bueno, al final acaba sent la mateixa despesa. I malgrat l'organització, perquè nosaltres, per exemple, doncs, tenim un equip de govern, jo crec que l'equip de govern ha de ser-hi molt a sobre, no és només l'administració, no és només els tècnics, crec que a nosaltres també ens pertoca ser-hi molt, 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 perquè és la manera d'anar alineats. Si els tècnics també veuen que nosaltres ens hi arrepengem i ens ho posem a la torera, doncs és que allò de donde fueres es lo que vieres, diuen, o no sé com...
Sí,
no?
Sí, tal qual.
Una mica en aquesta... No? O també diuen això, quan el gat se'n va, els ratolins ballen, no sé.
Ah, sí? Sí.
No, una cosa d'aquestes, és a dir, que si nosaltres hi som, si nosaltres marquem la línia...
Exemple.
Exacte, no? És, nosaltres hem de donar exemple, no? Perquè també sovint tenim els tècnics de l'administració molt de seguida en boca, i jo, per exemple... Estic supercontenta de la gent que tinc, i sort en tinc d'ells, perquè és això de dir... M'arrepenjo moltíssim i confio plenament, i sóc capaç de signar amb els ulls tancats perquè confio plenament. És que si no, plego, no? És allò de dir...
No? Has de confiar en algú, no?
És que si no pots confiar en la secretària...
Jo estic totalment d'acord, Totalment d'acord, i sort en tenim de tots, cadascú fa la seva feina. I jo, a més, convido a que la gent vegi el nostre PAM actualitzat, que el que fa és subscriure el que ha dit la Montse, però en el cas de l'Ajuntament d'Olèrdola, perquè l'assoliment dels ítems que hem fet és gràcies als tècnics. Ara, també, i ho subscric, si ha de ser, si ha de ser a primera hora, si ha de ser a última, els has d'acompanyar i ells han de veure que no només fan una feina perquè sí, sinó que formen part del projecte. Sí. Per mi, acompanyar, o sigui, acompanyar i que ens acompanyin, per mi és la clau de que els projectes surtin.
Jo ho tinc més difícil, perquè no hi soc gaire a l'Ajuntament.
Home, com que no hi ets?
Bueno, no, però...
Jo tinc dedicació, eh?
Clar, clar, és a dir, és
clar,
això que diem.
Clar, tu estàs compaginant la teva feina a la
exacte,
privada amb
sí,
l'Ajuntament.
Clar, els ajuntaments petits, jo no em puc permetre...
Tu no cobres
no,
gaire,
no, exacte,
per dir-ho d'alguna manera.
Sí, 21 bruts, t'ho dic. És públic.
Són
públics, per tant. I per tant és això de... Jo haig de confiar en que... Però bé, ja tinc les meves eines també per ser-hi sense ser-hi present.
Júlia, vols afegir alguna coseta?
Doncs no, bueno, és que... Clar, també són escenaris lleugerament diferents perquè són gruixos d'ajuntament... una mica diferents. Sant Sadurní té un gruix més gran, llavors, clar, també disposem de més recursos de personal en aquest sentit que potser els altres dos municipis.
Clar.
Doncs no tenim més temps, i si vull acomiadar-me com Déu mana o com cal, ho haig de fer amb una mica més de temps. Júlia Rosa, portaveu del govern de Sant Sadurní, Montse Ventosa, alcaldessa de Llorenç del Penedès, Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, gràcies per ser-hi una vegada més aquí amb nosaltres al Penedès en Xarxa, i en nom de tot l'equip desitjar-vos molt bones festes i que esperem que el 2025 torneu cap aquí un altre cop.
Un plaer. Bones festes.
Moltes gràcies, un plaer. Bones festes.
Bones festes.
En qüestió de segons, seran 11:15. Tenim cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques. 5 minuts per actualitzar-nos i seguim amb el pupitre.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijar. Les estacions de tren de Calafell i de Segur tindran aviat un mòdul tancat per poder aparcar bicicletes. Es tracta d'un bici tancat, un element que ja es pot trobar en algunes estacions de ferrocarrils de la Generalitat i de la xarxa de Rodalies. El govern farà una inversió per estendre aquests mòduls a una trentena d'estacions de Rodalies, entre les quals hi ha les de Calafell. El bici tancat permet estacionar de forma segura la bicicleta quan s'ha d'agafar el tren. Té una capacitat per 58 bicicletes i s'hi accedeix mitjançant una aplicació de telèfon mòbil, on també es pot consultar la disponibilitat que hi ha. La iniciativa vol potenciar la intermodalitat tren-bicicleta i fomentar una mobilitat més sostenible que ajudi en la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica i l'ús de la bicicleta. La campanya de comerç local Compra a Prop ha finalitzat la seva 11a edició amb diverses novetats que marquen un pas important cap a la sostenibilitat i la inclusió digital. Dimecres tenia lloc l'acte de lliurament de premis a les persones guanyadores del sorteig a la Casa de Cultura Mas Catarro dels Monjos. Pel que fa a la repercussió econòmica de la campanya, les dades indiquen un impacte de pràcticament 1 milió d'euros, amb un retorn de 183 euros per euro invertit i l'equivalència de creació d'11 llocs de treball a temps complet. En la mateixa línia, la valoració global de la campanya és de 8,4. L'organització d'aquesta iniciativa és dels ajuntaments de Castellet i la Gornal, Olèrdola i Els Monjos, amb la col·laboració especial de l'Associació de Comerç dels Monjos. Dimecres 4 de desembre, com a cloenda de la celebració del 25è aniversari de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, a Sant Sadurní, es va donar a conèixer l'obra guanyadora de la 10a edició del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres, especialitzat en ficció en català, de temàtica vitivinícola, que convoca l'Ajuntament de Sant Sadurní i publica Saldonà Edicions. Es tracta de la novel·la del Xarel·lo al Macabeu, escrita per la jove sadorninenca Júlia Gomà, autora també del conte infantil Sota el Groc, editat recentment per Edicions i Propostes Culturals Andana, i també de la novel·la juvenil L'Embalat, autopublicada el 2022. L'exposició de pessebres s'inaugura a la Capella dels Dolors amb 14 diorames. Com és habitual i tradicional en aquestes dates, ja ha quedat inaugurada l'exposició de pessebres a la Capella dels Dolors de Vilafranca. La mostra, que enguany acull 14 diorames fets per pessebristes vilafranquins i de la comarca, acostuma a rebre uns 14.000 visitants anualment. Els pessebres que s'exposen són, com en cada edició, creats especialment per l'ocasió, fet que els aporta un valor afegit i trets distintius que afegeix cada autor. En aquest sentit, des de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca afirmen que el pessebrisme és un moviment viu i que és present a moltíssimes cases del nostre territori. L'acte d'inauguració, celebrat el passat 5 de desembre, va comptar amb la presència de diverses institucions, com ara el Vinzeum, les parròquies de Vilafranca, la mateixa Associació de Pessebristes o l'Ajuntament de Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui recuperem la conversa que va mantenir des de Canal 20 Ràdio Lèrdola fa uns mesos la Fanny Vivar amb la mestra de mestres Carme Ortoll.
En ella parlem de diversitat, inclusió, posant el punt de mira en el repte que suposa per als educadors, per als mestres, tenint en compte la diversitat de les persones i la complexitat social, oferir expectatives d'èxit a tots els alumnes en el marc d'un sistema inclusiu.
Un mes més tornem a seure al pupitre i ens trobem amb la Carme Hurtoll. Bon dia, Carme.
Molt bon dia.
De què parlarem avui?
Mira, avui al pupitre parlarem de la diversitat i la inclusió. I parlarem de que viure entre persones diferents ens enriqueix, perquè tothom, sigui com sigui, vingui d'on vingui, visqui on visqui i pensi com pensi, tothom té una màgia i és la màgia de ser diferent dels altres.
Que bonica, eh, aquesta frase.
Sí.
En aquest sentit, com podem entendre les diferents diversitats en què vivim?
Mira, com dèiem, sabem que les persones som totes diferents, tant en la forma física com en els pensaments, en les emocions, en les maneres de fer, de ser i de sentir. Així com les persones tenim mil tons de colors dels ulls, també tenim mil formes de comunicar-nos i entendre's, d'expressar-nos, de mirar-nos, d'avançar atenent els diferents ritmes, així com de variades capacitats i múltiples intel·ligències. Tot això que hem dit i molts altres aspectes ens fan viure en un món divers i ple de singularitats que ens fan ser únics i particulars. Fixa't. Segur que si ens aturem una estona en un banc de la Rambla i mirem les persones que passegen amunt i avall per davant nostre, a més d'un bon exercici d'observació, també ens posaran de manifest que les vides de la gent poden ser, a més de molt diverses, impensables i a la vegada tan desconegudes com interessants i plenes de misteris. La diversitat és també, per mi, aprendre a viure i endinsar-nos en descobrir els diferents tipus de valors que tenim i comprendre, conèixer i respectar les nostres pròpies diferències també ens ajuda a entendre més bé les dels altres.
I si sabem que cada persona és diferent de l'altra, llavors què ens cal fer a nosaltres perquè les persones aprenguem millor?
Mira, és veritat que cada persona, tan gran com petit, són particulars i que cadascú té les seves vivències, els seus interessos, els seus records, les seves memòries, la seva vida interior i els seus secrets, il·lusions i desil·lusions, fantasies, objectius, projectes, compromisos, esperances, i no pararíem. I també és veritat que cadascú té una manera diferent d'aprendre. Per això, i per moltes més coses que segurament compartiríem, és tan important ser coneixedors de la forma o de les formes que li va millor d'aprendre cadascú, per així avançar d'una manera més òptima. Encara que això no és fàcil, però sabem que es pot i ens cal anar descobrint-ho, perquè llavors tant els de casa com els mestres, els professors, els altres professionals que intervenen en l'educació dels infants i dels joves podem personalitzar i planificar els aprenentatges, tenint en compte no només les edats i les etapes educatives, sinó sobretot les necessitats i les capacitats de cadascú. És molt necessari a l'educació, en l'educació, l'acompanyament en la diferència, en el ser receptius al que necessita cadascú i en el compartir amb els infants i els joves els sabers, els continguts d'aprenentatge, els valors humans, socials i cívics, cada vegada més imprescindible, tot sobretot en aquesta societat en què vivim. I cal fer-ho conjuntament amb les famílies i amb les entitats i administracions del territori, per tal que entre tots ens ajudem a ser cada cop, i sense distincions, més inclusius, i per tant promotors ferms de l'equitat i de la igualtat d'oportunitats per a tothom.
I amb tota l'experiència que tu tens, Carme, ens pots posar algun exemple del que penses que poden ser importants per avançar en aquesta cultura inclusiva?
N'hi ha molts, Fanny, n'hi ha molts. Per mi, un de molt important és el de viure en el respecte cap a un mateix i cap a les altres persones. Aquest el sento com un dels valors més intensos i importants per avançar cap a societats més inclusives i més justes. També ho és el bon tracte. tant amb les persones més vulnerables com amb la gent de casa, amb les persones petites i grans, amb els veïns i amb les veïnes, o amb altres persones conegudes i desconegudes. Tenir un bon tracte amb aquelles persones que, per diferents circumstàncies, s'incorporen a les nostres vides i a la nostra localitat és un aspecte clau per entendre's. Siguem qui sigui, el bon tracte sempre crea vincles positius.
Ens hauríem de notar, tot això.
I un altre igual d'important per mi és el compartir. El compartir aspectes com el que tothom té dret a ser educat des de la responsabilitat i el compromís cap a un mateix i cap als altres. És un altre exemple que ens pot acostar cap a la inclusió de tots. I segur que si continuéssim amb els exemples ens posaríem molt d'altres, com el valor de ser i de sentir-se solidari i proporcionar sempre que puguem altes dosis de benestar a les persones que tenim al costat, sigui dins dels centres escolars o fora d'ells. Un altre important és el compromís, amb tots aquells valors que ens fan sentir més segurs i que ens ajuden a créixer. Valors que també ens ajuden a compartir diferències i a sentir que cadascú pot exercir el dret a desenvolupar la seva vida de la manera més plena. Mira, si m'ho permets, parlant de compartir, sempre m'agrada compartir també un pensament en aquest sentit. Conrear els valors que ens acosten a ser més inclusius és com qui té la sort de llaurar i tenir cura any rere any d'un tros de vinya, per esperar que cada mes de setembre aquells ceps ens obsequin amb els seus millors fruits. Aquest pensament m'encomana la sensibilitat de conrear en cadascun dels valors que des de l'atenció plena cap a la diversitat ens guien cap al bon camí de la inclusió. Conrear aquests diferents aspectes perquè ens facin acostar cap a una bona relació i atenció a cada persona, i això és el que ens fa avançar, tant a nivell personal com col·lectiu. I, per tant, això ens ajuda a anar cap a societats més justes i més humanes.
Llavors, si sabem que cada persona, com comentava, és particular i, com deies, aprèn diferent, a nivell educatiu, què ens cal fer perquè cada infant i cada jove aprenguin més i millor?
Mira, per avançar en aquest aspecte, que tots sabem que no és gens fàcil, per mi ens cal, a més de bones intencions, també bones accions ben dirigides. I també ens cal reflexionar serenament per tal d'obrir la mirada no només cap a les persones més vulnerables, sinó cap a tothom, ja que som tots, un per un, els que necessitem un suport específic per aprendre. Reconèixer la diversitat no significa eliminar les diferències, sinó donar-los la rellevància que es correspon, perquè així poden oferir els suports adequats a cada criatura, tants com en necessiti. Fixa't. Qui no s'ha encallat mai amb una resta portant, o amb un escrit, o amb un moviment de dansa, o en un problema on hi hagi en la seva resolució diferents respostes? A més de recursos i el suport necessari que tots necessitem per aprendre, com podria ser una bona tutora, un logopeda al costat, si és necessari, o qualsevol altre especialista, un altre aspecte molt important és aquest sentit de l'aprendre dels altres, compartir allò que sabem, entendre i utilitzar els aprenentatges essencials per tal d'entre tots avançar, tant a nivell individual com col·lectiu. I llavors veurem que és en aquest sentit que les diversitats ens enriqueixen.
I aquestes dues paraules, aquests dos termes que hem anat escoltant, la diversitat i la inclusió, que han anat evolucionant molt al llarg del temps, com han anat evolucionant aquests dos termes en els centres educatius?
En els centres educatius també han evolucionat molt, sobretot en les pràctiques educatives de qualitat cap als infants i als joves. Fixa't, fins fa unes dècades, estem parlant dels anys 70-80, algunes de les criatures més vulnerables no anaven als centres educatius, es quedaven a les cases. Amb els anys, el primer gran pas va ser garantir la seva presència de totes les criatures amb necessitats educatives especials a les escoles i a les aules. Va ser un pas molt important el fer visible aquells nens i nenes més vulnerables que algunes famílies tenien a casa i que per diferents circumstàncies no anaven a l'escola. Un segon pas va ser que, a més d'aquesta presència de cada infant i jove amb necessitats educatives, poguessin participar de la vida de la classe, i poguessin aprendre amb els altres companys i companyes i així teixir una implicació activa en tot el que passava a l'escola. I actualment encara s'ha fet un altre pas endavant molt important, i és que a més de la presència i la participació, es tingui en compte en què cada nen i cada nena, cada noi i cada noia, atenent els seus diferents ritmes d'aprenentatge, així com les seves capacitats, i respectant el procés de que cadascú pugui adquirir, adquireixin aprenentatges valuosos, que vol dir que aprenguin com més millor. Presència, participació i aprenentatges valuosos, tres aspectes que han ajudat i ajuden a tenir cada vegada més un sistema educatiu de qualitat. De tota manera, aquests tres aspectes depenen també del fet de l'entorn en què l'infant es mou, que aquest entorn ha de tenir dret a la inclusivitat i al desenvolupament de cada una de les persones que s'hi mouen. En aquest sentit, per tal que tots aquests aspectes funcionin de manera òptima en el marc de l'escola, des d'un treball molt acurat per part dels professionals, s'ha de determinar, considerar i preveure, segons les necessitats específiques, com hem dit, que presenta cadascú, quines mesures i suports universals, addicionals o intensius necessita cada infant per la seva plena inclusió. Aquí cal destacar i tenir en compte que s'han anat desplegant un conjunt de marcs legislatius a escala internacional i nacional que estan ajudant a avançar en aquest món. Entre altres, jo en destacaria dos: els objectius de desenvolupament sostenible, molt important, o el decret 150 de 2017 d'atenció educativa a l'alumnat en un marc d'un sistema educatiu inclusiu, que ens obren camí, tots dos, en la construcció d'un sistema educatiu basat en el model d'escola inclusiva que tots desitgem.
I ara, després d'haver comentat aquests avenços importants que en ve de les criatures, per quins aspectes et sembla que ens cal continuar treballant en el sentit de fer-ho evolucionar una mica més?
Mira, actualment s'ha de continuar treballant molt perquè cada criatura tingui a disposició tot allò que necessita per aprendre, per créixer, perquè encara que hem avançat, ens cal treballar per aconseguir més suports i més recursos que facilitin la feina de tots. I a més, ens cal avançar per un sistema educatiu inclusiu, cohesionat i que no es redueixi només en l'àmbit de l'escola, sinó que tingui com a finalitat la vida de cada criatura i de cada jove dins i fora dels centres educatius, tant en l'ensenyament postobligatori com en les feines que li esdevindran en la vida de cada dia. Tenim a l'abast, per sort nostra, moltes reflexions, estudis i recerques que ens ajuden a entendre que ens cal ensenyar i aprendre tenint en compte tots aquests aspectes i obrint els aprenentatges a que siguin cada cop més personalitzats, amb metodologies motivadores que afavoreixin aquesta personalització, on no hi ha gairebé mai ni una sola solució, sinó que cada educador, cada ensenyant, cada mestre o professor, en quan programi i organitzi cada projecte d'aula, ja des del disseny de la primera activitat, des del començament del primer objectiu que planifiqui, ho faci amb unes activitats i uns materials adequats a les criatures d'aquella aula i situació, tenint en compte les necessitats, aquestes que té cadascú, i també tenint en compte que a l'aula hi haurà molta tipologia diferent de criatures amb necessitats molt diverses. I tenint també sempre present l'aprenentatge que cadascú pot fer, que potser pot ser molt variat, tant a nivell d'activitats més generals, des de la comprensió i l'expressió en diferents formats, com en l'ús d'altres materials, així com en l'ús de les tecnologies. Aquesta seria per mi una gran oportunitat en l'entesa de les diferències i en el desenvolupament personal de cadascú.
I quan parles, quan fas referències als diferents formats i formes a l'hora d'aprendre, què volem dir exactament amb això?
Amb això em referia que hem de presentar i proporcionar a la canalla, a la mallada, a la mainada, allò que fem, qualsevol activitat o projecte, des de múltiples formes de motivació, de presentació de cara amb ells i de compromís, per tal que els obrin a cadascú les diferents possibilitats en l'adquisició d'aquests aprenentatges. Mira, hi ha criatures que aprenen millor des de l'oralitat, d'altres des d'un text escrit, d'altres des de les imatges, des d'un dibuix, o experimentant amb el tacte, o també d'altres amb els aparells tecnològics, o des del so. Per això és tan important proporcionar també múltiples formes de representació i múltiples formes d'acció i d'expressió. Tot i que a vegades, quan imaginem el procés cap a la inclusió, pensem en escoles que han fet grans canvis organitzatius i metodològics, aquests principis també són importants i es poden aplicar tant en metodologies com en el disseny d'activitat de totes les escoles, siguin petites o siguin escoles grans. L'escola inclusiva té compromís amb totes les persones, però de manera especial amb aquelles que es troben en situacions de desavantatge del tipus que siguin, perquè són en realitat les que es trobaran cada dia amb més barreres pel seu desenvolupament i mobilitat, i en definitiva per la seva inclusió. I també un aspecte molt important és que no només ens cal la voluntat de fer-ho, sinó també un ampli coneixement per part dels docents. Per això és cabdal la formació inicial i permanent del professorat i dels equips directius, una de les claus per fer realitat aquesta escola inclusiva. Aquesta formació, que ha de portar cap a desenvolupar una educació de qualitat per tothom, ja que l'enfortiment de les competències professionals i millorant cada vegada més els projectes educatius del centre, anirem donant resposta més eficients a cada necessitat que se'ns presenti en el dia a dia.
Fa uns moments parlaves d'escola inclusiva. Què pot fer una escola, sigui o no sigui, inclusiva?
El desenvolupament de les escoles inclusives depèn de moltes coses i de moltes circumstàncies. En podem recordar unes quantes, que serien moltes i ho haurien de ser totes.
Fem un recull, un petit recull.
És necessari que la comunitat educativa, i especialment els equips directius i els claustres, hi apostin clarament i que tota la comunitat es comprometi a treballar des d'una mirada oberta, flexible, amb una concreció d'objectius i una estructura de centre sistematitzada, amb un seguiment acurat del procés d'aprenentatge i de desenvolupament de cada nen o de cada jove. L'altra és que des de les escoles, des dels centres educatius, apostin per pràctiques i activitats de treball que es basin en les evidències ben valorades i ben avaluades. Això també és molt important. I un altre aspecte seria que mestres i professors treballin en constant col·laboració i entesa, intercanviant coneixements, propostes, recomanacions, amb professionals externs i, sobretot, també amb les famílies. Aquest és un altre aspecte importantíssim per avançar en una educació de qualitat per a tots i totes. I una altra també molt necessària és que cal comptar amb recursos, tant econòmics com materials i personals, perquè tot això se sustenti. I igual d'important que totes les que hem dit és la coordinació dels diferents agents que intervenen en els àmbits de la vida de cada infant. El treball en xarxa per tal d'optimitzar cada intervenció que es faci, tant a nivell escolar com a social, com de salut, entre aquelles que es necessitin.
I ser diferents, per què et sembla, Carme, que ens enriqueix tant el ser diferents?
Mira, per mi el ser diferents ens enriqueix perquè ens fa créixer com a persones. Ens fa descobrir i desvetllar noves maneres d'emocionar-nos, de meravellar-nos, d'aprendre i de saber viure junts. Per això, per avançar en aquest sentit, ens cal treballar-ho conjuntament. Només amb una feina de fons i en xarxa podrem fer que les diversitats i les diferències no ens portin a les desigualtats, sinó que ens aportin positivitat en cadascun dels seus aspectes. Perquè el nostre treball no ha de ser lluitar contra les diversitats, que sabem que ens omplen d'experiències i vivències, sinó contra les desigualtats. Perquè les desigualtats són les que ens segreguen i ens porten a la discriminació. Les desigualtats cal combatre-les totes, una per una. Per elles no hi ha ètica ni hi ha justícia. I cal combatre-les fent polítiques compromeses, cultures encertades i pràctiques educatives inclusives que siguin determinants, amb objectius clars i ben definits. on les institucions, els municipis, els governs s'impliquin no només de paraula, sinó de fets. Ens cal dissenyar i portar a bon terme entre tots un pla de xoc per la inclusió, molt important, per disposar plenament i qualitativament d'un sistema educatiu i social de qualitat. Per això, si som capaços cadascú de conèixer i reconèixer bé les nostres singularitats, sent respectuosos amb les dels altres i combatre aquelles desigualtats que no ens aporten cap aspecte positiu en cap dels seus sentits, és quan començarem a fer passos ferms per avançar cap a fites que ens portin cap a una qualitat de vida més plena i cap a comunitats més segures on es pugui viure en un món més inclusiu i més humà.
Ens quedem amb aquest desig i ara ens agradaria continuar parlant d'altres qüestions interessants que ens planteja aquest tema, que en tindríem per molta estona, però el temps és el temps i ens haurem d'emplaçar per un altre dia. Avui, però, ens ha acompanyat en el pupitre per parlar de la importància de l'educació inclusiva la Carme Ortoll Grífols. I, a més, Carme, quines altres persones o col·lectius ens han acompanyat?
A més, com bé deies, també hem servit d'articles, ens hem servit d'articles, d'investigacions, de conferències, entrevistes i lectures de diferents persones estudioses del món de la pedagogia i la didàctica. Entre elles, la Llei d'Educació de Catalunya, materials de l'ICSTEC, converses amb la Mercè Esteve, amb Pere Pujolàs, el Josep Maria Jarque, escrits de l'apòstrof sobre la comunicació inclusiva, del decret 150 d'atenció de l'alumnat, d'articles de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, documents del currículum d'educació infantil i d'educació bàsica, el diccionari de la llengua catalana, que hi ha sempre, el diari de l'educació i, com sempre, de la veu i el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat o estan a les aules dels centres del Servei d'Educació de Catalunya.
I com sempre ens agrada, acabem el pupitre d'avui amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Avui, com bé ho diu, us deixarem escrita a la pissarra una frase que hem compartit molts mestres i que hem escrit en molts documents on el sistema educatiu inclusiu hi és present i que diu: volem i necessitem una escola per a tothom que contempli un projecte pensat per a cadascú.
I per avui, fins aquí, Carme.
Sí, gràcies per la vostra escolta i per la confiança. A veure si un altre dia tenim ocasió de que amb tots els oients que sou en sintonia podem fer un bon debat, que segurament que ens ajudaria a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.
Penedès en xarxa.
Mig minutet i tanquem aquesta segona hora. Farem una pausa publicitària i escoltarem atentament les notícies al butlletí de les 11. I a les 11 i 6 seguim amb el català al carrer. Això vol dir que hi haurà concurs, que esperem les vostres trucades i que entre totes sortejarem un llibre infantil molt adient per aquestes dates. Es titula On és el caganer?